És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de 4:45 de la tarda i cada dimarts, ja ho sabeu, fem una parada, la parada solidària. Avui volem parlar de la Fundació Altarriba, que té com a objectiu la protecció i acollida d'animals. Nina.
I és així, des del 1998 Catalunya té una llei de protecció d'animals pròpia. És obligatori seguir una sèrie de pautes per protegir i cuidar els animals, com identificar-los mitjançant microxips, donar-los d'alta al cens municipal, vacunar-los i així com desparasitar-los. També alimentar-los correctament, portar-los periòdicament al veterinari i no abandonar-los. Malauradament, sovint tot això no es compleix i molts dels nostres animals són abandonats o han de ser rescatats de la negligència dels seus propietaris. És aquí on comença la tasca de la Fundació Altarriba, que desenvolupa programes i projectes dedicats a la protecció dels animals i de la naturalesa. I per parlar-ne de tot plegat, tenim a Yolanda Balbuena, directora general de la Fundació i advocada animalista.
Yolanda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Encantada.
Vinga, va, que venim del Nadal, venim d'aquestes festes i sabem que més del 80% dels infants, que és molt, més del 80% ha demanat alguna vegada com a regal un animal de companyia. Som conscients que un gos, un gat, sigui quin sigui l'animal, no és un regal?
No, no som conscients, perquè no només els demanen els nens. El que ja és impensable és que ens pot... Hi ha fills ja grandets, que tenen ja entre 20 i 30 anyets i 40, que li regalen als avis de 80 anys un, com tu molt bé has dit, animal de companyia, que sembla estrany, però no utilitza aquesta paraula moltíssima gent. Veureu que la majoria de vegades és mascota, que és una paraula
sembla un peluche,
terrible. I, això, quan he, i fins i tot a mi, que estic acostumada a aquest argot, m'ha semblat... he pensat, ostres... Animal de companyia, és veritat, perquè és això. Doncs a vegades et quedes parada perquè dius, bueno, com una persona de 40 anys li regala un gosset, un gatet, bebé, cadell, als seus pares de 80 anys?
Clar. Perquè quines coses hauríem de tenir en compte, Yolanda, a l'hora de tenir un gat, un gos a casa?
D'entrada, una cosa molt simple, que és que un gat i un gos no és un bolso que el portes penjat i pots escollir el color... Si va a color amb les sabates o no, i que el puguis deixar tot arreu quan vulguis, sinó que és un ser viu, que necessita fer pipí i caca. Això sembla molt bàsic, però a vegades ens hem trobat persones que hem hagut de denunciar per maltractament perquè no baixaven a l'animal al carrer a fer les seves necessitats. I a vegades els animals, per no dir moltes vegades, són més nets que les pròpies persones. I clar, l'animaló pues, pot arribar a rebentar per no fer-se el pipí a dintre de la seva casa. Llavors, bueno, que té un cos, que tenir un animal és un element de luxe, també, perquè clar, es posen malalts, la gent pensa que no es posa malalt, no?
No, sí.
Tinc un Tamagotchi i em servirà tota la vida, li poso les piles i les canvio. No, senyors, no és així. Et canvia la rutina diària. Nosaltres aconsellem que la gent que no ha tingut mai un gos, per exemple, el gat és diferent perquè no necessita sortir al carrer, no necessita sortir al carrer, pobret, clar, ell no surt. Però un gos, per exemple, sempre quan ve una família que no ha tingut mai, els aconsellem que durant dues setmanes posin el despertador a 3-4 vegades al dia i que surtin tant si plou com si neva, com si fa sol, i que això ho facin. Moltes famílies ens diuen, mira, saps què et dic? Que no ho podré fer, no estic capacitat. Però clar, totes aquestes coses no se les pensen. Moltes vegades que ens passa, que és molt trist, que veiem que molts pares i mares agafen un animal de companyia perquè el nen li demana, perquè el nen calli, per no escoltar-lo, i perquè creuen que si té un animal el nen s'entretindrà. I no és així. El nen a les dues setmanes s'ha cansat de l'animal com es cansa d'una bicicleta o de qualsevol altra cosa.
Abans em parlaves de referir-nos als animals com animals de companyia, perquè mascota sona com una mica estrany, una mica despectiu fins i tot, i moltes vegades també parlem, a la banda contrària, que jo ho trobo lletgíssim, parlar d'amos, que denota certa possessió de l'animal, no?
Bé, nosaltres precisament vam... L'editorial Atelier ens va publicar un llibre sobre drets, obligacions i reflexions de tenència d'animals, I, clar, ens veiem obligats com a juristes a que hem d'utilitzar la paraula propietat.
Propietari.
Perquè, clar, és un concepte jurídic.
Però fixa que jo trobo millor propietari que amo.
Sí, sí. Bueno,
que amo denota com fins i tot esclavisme. Saps
sí,
el que vull dir?
Sí, el que passa, clar, sí, són paraules que ja venen de molt enllà. Penseu una cosa, que aquí a Catalunya el Codi Civil es va canviar fa ja molts anys i està prohibidíssim embargar un animal. Però, clar, penseu que a la resta d'Espanya no. A la resta d'Espanya, si tu tens un deute, poden venir a casa teva i embargar-te el gos. Amb el qual, l'altra història, a la resta d'Espanya, fins que no ha canviat ara, que ha canviat molt recentment...
Ara en parlarem, també.
El tema del Codi Civil, doncs un animal era un bé moble. Era com una taula, una nevera o un congelador. Aleshores, clar, tota aquesta terminologia també ve d'aquest canvi que entre tots hem de fer.
Em parlaves del maltracte. Com es fa front, no només per part de la Fundació Alta Riba, sinó com a societat, com fem front al maltracte animal?
Bé, ara ens és més fàcil fer front als que tenim entitats que també tenim departament jurídic, perquè tenim les xarxes socials. Aleshores, ens arriba molt ràpid i aconseguim, gràcies a la rapidesa dels ciutadans, salvar els animals. Però l'escoll que ens estem trobant avui en dia, aquí a Catalunya, sobretot, és amb els agents de l'autoritat i amb els ajuntaments, que són els que tenen la competència de protegir els animals de companyia. És a dir, per molt que el ciutadà es doni molta pressa i denunciï, i nosaltres, les entitats, també ens donem molta pressa, i penseu que la majoria d'advocats de protecció animal som gratuïts, si després cau en mans d'un polític d'un ajuntament o d'un tècnic o d'un agent rural, i dic rural, amb doble R, perquè s'escolti bé el que han fet els agents rurals aquesta setmana passada, doncs aleshores de poc serveix.
Pots explicar-ho, què han fet aquesta setmana passada els agents rurals?
Sí, doncs mira, concretament el dia 19 de gener van agafar un porquet domèstic que l'havien abandonat, que ja prou de pena tenia, pobret, que l'havien abandonat, perquè és el típic, no? O sigui, me'l compro, perquè, clar, quina gràcia, un porquet, però, ai, carai, si un porquet quasi pesa una tona, no? Ells es pensen que es queden com el porquet del George Clooney. No, senyors, no. Ni vostè és George Clooney, ni el seu porc es convertirà amb el porquet del George Clooney. Aleshores, bé, el porquet corria pel poblet, que no feia cap mal, ni era cap tigre de Bengala, ni res. El va acollir una pobra senyora mentre ho trobava un lloc per ell, però, bueno, el porquet, clar, el tancat que tenia no era... Bueno, tot el que campava pel poble, sense fer cap mal. Els nens l'havien posat fins i tot el nom de George. Ja havíem trobat un santuari per al porquet i els agents rurals a tiros, a trets contra ell, Far West, i se'l va encarregar.
Què s'hi pot fer en una situació com aquesta?
Doncs denunciar. Fundació Alta Riba pertany també a una associació jurídica que es diu L'Exànima, que ha denunciat els fets a la Fiscalia, perquè, a més, no és la primera vegada que aquest cap dels agents rurals...
El mateix,
Fa una, el mateix, fa una bestiesa d'aquestes. Ja el vam enganxar una vegada, que hi ha les visions de TV3, va sortir TV3, a un helicòptero perseguint un pobre porc senglar que anava sol al bosc, en el seu hàbitat, és a dir, no s'havia introduït en un poble sol, i es va liar allà a trets des d'un helicòpter, un plan pel·lícula de l'oeste, o... No sabem què li passa a aquest senyor, en concret. Jo, personalment, entraré un escrit per demanar un psicotècnic d'ell, perquè no pot ser que nosaltres, els ciutadans de Catalunya, que estem bastant evolucionats a nivell protecció animal, haguem d'aguantar i haguem de pagar de la nostra butxaca un personatge com aquest. És que no ho hem de permetre, perquè ell està a les ordres dels ciutadans, no al revés. Ell no té una joguina com a arma per fer el que li doni la gana, aquest senyor. Això ja va passar fa anys i el departament competent no va fer res. Perquè, bé, jo me lo guiso, jo me lo como. Però bé, ara han estat denunciats a la Fiscalia, l'alcalde del poble i el cap dels agents rurals, i esperem que també s'ha enviat per part del Consell de l'Advocacia una carta al conseller que li pertoca per dir, escolti, posi vostè ordre. Perquè, aviam, nosaltres tenim una llei de protecció animal de l'any 2008 que la finalitat era assolir el màxim de protecció i de benestar animal. Els agents rurals són, per dir-ho d'alguna manera, és la policia que s'encarrega de les qüestions de la natura. Mm. És a dir, són ells els que haurien de perseguir el maltractament animal. I ens trobem que aquí a Catalunya tenim una policia autònoma, com és els agents rurals, que en comptes de protegir els animals, i ho sento, igual a partir de, després d'aquestes declaracions potser em ve una denúncia, però ho sento, estan fent tot el contrari. No es pot matar un porquet domèstic que estava tan tranquil i que no feia mal a ningú i que ja tenia un santuari on anar, no se'l pot matar a trets en un poble. És inviable. I a aquest senyor se li hauria d'obrir un expedient sancionador. I de moment no ho han fet, i no ho van fer l'altra vegada. Esperem que ara ho facin.
De seguida, Iolanda, parlem també del tema dels senglars, que el treies a col·lació abans, però a falta de saber les dades del 2022, sí que se sap que les protectores van recollir 285 gossos i gats abandonats.
Correcte.
És una barbaritat.
Cada vegada més.
Cada vegada més.
Cada vegada recollim més. Anem enrere.
Per què?
Perquè...
Sí, hi ha alguna explicació, algun motiu, això?
Primera, perquè per la classe de societat que tenim, també, perquè això en altres països europeus no passa. Segona, perquè anem molt endarrerits amb lleis aquí a Espanya, molt. Estem 100 anys per darrere dels països europeus que estan més evolucionats. Tercera, perquè encara que tinguem una llei modèlica, si tu no la fas complir, si l'autoritat no està amb nosaltres i no fa complir la llei, què és el que està passant? És a dir, si tu que ets l'autoritat, com a agent rural, et dediques a matar animals d'aquesta manera, què pretens que faci el ciutadà de peu? Si tu no ho estàs fent. Jo crec que bàsicament són aquestes... I n'hi ha una quarta, que és la facilitat de poder accedir a un animal de companyia. És a dir, tu entres a internet, les xarxes socials, i tothom regala un animal. Això està prohibit. No es poden regalar animals per xarxes socials, ni pel mil anuncis que ja està archidenunciat, però no li interessa perquè li cau una multa bàsica i els és igual. Però és que no, qualsevol persona que compri un animal o que agafi un animal per internet sense que hi hagi un número de nucli zoològic, que és el que diu que tu tens llicència per posar aquell anunci, està entrant dintre de la roda de, entre cometes, la màfia dels animals.
La nova llei de protecció animal de l'estat espanyol ha servit d'alguna cosa?
Encara no ha entrat a vigor gràcies al PSOE. ¿Vale? Gràcies, o per dir-ho d'alguna manera. Perquè els senyors del PSOE... Aviam, primer vull deixar molt clar que nosaltres, com a Fundació de Protecció Animal, som, òbviament, apartidistes. Val? És a dir, si Esquerra Republicana ho està fent malament ara amb aquesta colla de gent rurals que tenen i donant subvencions als caçadors per matar, etc., ens és igual. Si el PSOE està controlant la llei de protecció animal a nivell de que no surti endavant per afavorir els caçadors i perquè els caçadors tinguin uns privilegis, uns drets i unes no obligacions que sí que hem de tenir la resta dels ciutadans, aleshores, molt malament, també per part del PSOE. La Fundació Altarriba ha entrat per registre a la Direcció General dels Animals de Madrid, del govern, ha entrat una petició que no ens ha estat contestada, en la qual sol·licitem a la Direcció General dels Animals que requereixi i sol·liciti al PSOE que retiri l'esmena de la llei per inconstitucional. Per què? Perquè tu tens un gat, oi? Jo també. I per què nosaltres hem de tenir unes obligacions que els caçadors no han de tenir pel fet simplement de ser caçadors?
Quines són aquestes obligacions?
Doncs, per exemple, un curs. Ara s'han inventat que hem de fer un curs. No? Un curs de... no sé... has de passar un curs per tenir un animal. És a dir, perquè la llei, penseu una cosa, que aquesta llei és una llei que el que està regulant és la tinença d'animals. Aleshores, tots som iguals davant la llei, no? Article 14 de la Constitució. Tots som iguals davant la llei. Si aquesta llei està regulant la tinença d'animals, els caçadors també han de complir les obligacions.
Des de la Fundació Altarriba esteu en contra dels gossos de caça?
No. Per res. És que no podem estar en contra perquè el 80% de gossos que entren als centres d'acollida són gossos de caça, amb el qual ens els estimem moltíssim, a part de que són gossos molt fiables...
Bueno, no l'he explicat bé, que hi hagi gossos que s'utilitzen com a gos de caça?
Que s'utilitzen... Òbviament, aquí nosaltres estem en contra de la caça. Avui en dia no necessites caçar per menjar. Vull dir, caçar és un hobby que actualment s'està protegint excessivament per part del govern de Catalunya.
Hi haurà molta gent, Iolanda, que et digui, i segurament ja t'ho han dit, eh? Però aleshores com controlem, per exemple, una població creixent com la dels senglars?
Bé, doncs que entrin a Google i que busquin les estadístiques. Està demostrat que tu, quan més mates, més hi cria hi ha. Passa amb els coloms. Amb els coloms, fins ara, es mataven a Barcelona. Vam aconseguir també, des de la Fundació Alta Riba i la Comissió d'Abogats del Col·legi d'Abogats de Barcelona, que es deixés de matar i s'instaurés el pinso anticonceptiu. S'ha demostrat en 4 anys que ha baixat moltíssim el grau, la població de coloms. Quan el mateix ajuntament tenia penjat a la web del Museu Científic de la Ciència que el matar coloms augmenta en un 90-95%, si no recordo malament, la població de coloms. Doncs exactament el mateix, passa el mateix amb els porcs franglars. Quants més el mates, més crien. Per què? Perquè queden els forts, queden els porcs franglars, la femella i el mascle, més forts. I això és ciència. És que, però bueno, és que hi ha molta ànsia de matar.
Què li diem, Iolanda, a tota aquella gent també que viu, per exemple, a Collserola, i dia sí dia també té por, per exemple, d'anar a tirar la brossa, perquè hi ha una població de senglars allà enmig que conviu amb la gent?
Mira, jo visc que precisament li preguntes a una persona que viu al Parc Natural de Montserrat.
Mira, veus?
Jo tinc, no al costat, i no quan surto a llançar, sinó jo quan surto a casa meva, que tenim la recollida aquesta...
Sí, el porta-porta.
Porta-porta. Doncs jo, a casa meva, per exemple, que no ho tinc urbanitzat, no tinc vorera, jo tinc terra, i la gràcia que em fa és que nosaltres hem de tallar la herba d'allà, perquè si no et pot denunciar l'Ajuntament. Doncs jo, des que tinc els porcs senglars, no la tallo. Perquè em venen, me la remenen tota i me la deixen tota a terra. O sigui, aviam, senyors, per favor, no fem el ridícul. No fem el ridícul, eh? Vull dir, aquests animals s'espanten. Sí que hi ha un científic por ahí que va dient que és que li arrenquen les bolses a la gente, li arrenquen les bolses. Dic, a veure, bueno, potser hi ha un cas en què, no sé, la senyora igual duia una bossa de 300 quilos d'un menjar molt fort, no ho sé. Però, aviam, a veure, els porcs senglars han existit sempre. Som nosaltres els que hem invadit el seu hàbitat i, a més, penseu una cosa. No sé si és una llegenda urbana o què és, però sembla ser que els porcs senglars de Collserola els va introduir un conseller caçador. Sí? Doncs remenem una mica hemeroteca.
Quin conseller caçador?
No ho sé, no me'n recordo. No, els va introduir i després, a més, s'han creuat amb els ports vietnamites que es van posar de moda. Mm. Doncs escolta, qui té la regulació d'aquestes coses? El govern, les autoritats... Pues no deixis que es venguin els ports en què puguis tenir un vietnamita a casa teva, no? Pues clar, després els abandonen i es procreen, i després què fem? Els matem. No.
Ens queden pocs minuts, ens queden gairebé 5 minuts. Sí que voldria aprofitar, avui que tenim a la Iolanda de la Fundació Alta Riba, per parlar d'alguns dels seus projectes que valen molt la pena saber com treballen i per què els fan. Un d'ells és Sense Sostre.
Sí, és un projecte que va néixer l'any 2013 perquè rebien moltes trucades de persones desesperades. No eren en concret trucades de Sense Sostre, eren trucades de persones, famílies vulnerables, uh-huh, que la crisi els havia afectat, que no tenien diners per salvar el seu animal, que en aquell moment necessitava una operació de risc de mort, i aleshores vam pensar que això era el tema del Sense Sostre. I llavors, clar, també nosaltres vam obrir el primer centre veterinari solidari, i aleshores, arrel d'aquí, ens van venir a demanar ajuda Sense Sostres. Aleshores, vam crear aquest projecte en el qual nosaltres el que hem estat fent, que quasi el 90% de Sense Sostres ho tenen a Barcelona, és que els proveïm de la seva cartilla amb la vacunació anual, el microxip, la desparasitació, i els hi fem tallers mensuals. També els hi deixem els divendres, poden venir a recollir menjar de forma gratuïta, perquè entenem que és una necessitat social, perquè es permet, no? Es permet que hi hagi Sense Sostres. Sense Sostres tenen les seves garanties, les seves qüestions mínimes vitals, les tenen mínimament garantitzades per l'Ajuntament. Però quan veuen que el seu animal, que és l'única companyia que tenen, el seu únic vincle, s'està morint i no poden fer res, ells es deixen anar. Vam tenir un cas d'en Marco, que el van matar d'una pallissa i no va voler entrar a l'hospital perquè aquí va fallar el protocol d'educació de serveis socials i no ens van donar avís. perquè si ens arriben a donar avís haguéssim acollit nosaltres els seus gossos i ell hagués entrat a l'hospital.
Importantíssim el que estàs dient, Yolanda. No saps les vegades que en aquest estudi ha vingut Ferran Busquets de la Fundació Arrels i ens ha dit de la importància que és un animal de companyia per a una persona sense llar, no?
Exacte, ens han vingut els usuaris precisament de la Fundació Arrels.
Déu-n'hi-do.
Exacte.
Déu-n'hi-do. Teniu més projectes en marxa i no vull deixar-los d'anomenar. Per exemple, hi ha un altre projecte que es diu Pepa i Lia.
Sí, el projecte Pepa és un projecte educatiu.
Sí.
I la idea era, bueno, la vam idear una miqueta en relació amb el tema del tabac. No? Quina era la millor forma de que el pare i la mare deixessin de fumar a casa? Quan el nen i la nena els hi venia, els hi deia, papa, no fumis, que això és molt lleig, està molt malament. Això avergonyia els seus pares. Doncs el que vam crear és exactament el mateix. És a dir, pare, no compris, per què compres un animal, pare i mare, per què compreu un animal quan els centres d'acollida estan plens d'animals que necessiten ser adoptats?
Per cert, que aquest any, Yolanda, la Fundació Alta Riba fa 25 anys.
Sí.
Déu-n'hi-do la història, eh?
Sí, tela marinera. Hem viscut de tot. Bueno, vam canviar el Codi Penal, vam aconseguir canviar el Codi Penal. Quan nosaltres vam ingressar les signatures al Parlament, ho vam fer en temps rècord, 2 dies, i era la primera vegada que el maltractament animal es considerava delicte a Espanya. I l'altra llei que vam canviar va ser la llei del sacrifici zero, que vol dir que a Catalunya nosaltres vam entrar a una gossera municipal per poder demostrar que es podia gestionar sense matar. I llavors vam posar 2 condicions. Entràvem amb aquella gossera, que va ser Mataró i després Barcelona. Les 2 condicions eren no mataríem i deixaríem entrar a voluntaris, que fins aquell moment no es deixaven entrar. Això va fer que canviés l'ordenança de Mataró, després la llei, l'ordenança de Barcelona, i després la llei catalana, que va dir que estava prohibit sacrificar.
25 anys, fareu alguna cosa especial enguany o no?
No tenim diners.
mira, aprofito i et pregunto la segona. Com podem ajudar nosaltres a la Fundació Alta Riba?
Doncs mira, nosaltres sempre li demanem a tothom, perquè hi ha molta gent que confon les protectores i pensa que totes les protectores tenen refugi. No, fem una crida. No totes les protectores tenen refugi. Fem una crida que ajudeu a qualsevol protectora, la que vulgueu, però que tinguin refugi, sisplau, perquè som les que més malament ho estem passant, perquè a més de portar qüestions jurídiques i canviar lleis, també tenim refugis. Obrim els 365 dies de l'any. Podeu apadrinar un gosset a partir de 5 euros al mes. O ara hi ha el grup Teaming, fer-se del grup Teaming de la Fundació Alta Riba, ho podeu trobar al Google, que per 1 euro al mes, només per 1 euro al mes, formes part de l'equip del refugi.
Deixes dir una cosa, Yolanda?
Digue-me.
Apadrineu, sisplau. Apadrineu, sí. No compreu animals.
No, i apadrineu-los. Els podeu venir a veure al refugi els 365 dies de l'any. I passar un dia molt bonic, que ara tenim un projecte molt bonic, que m'ho acabes de recordar,
sí?
Que és celebrar el teu cumpleanys al refugi.
Sí o no?
La setmana passada va venir la primera noia, que a més va sortir d'ella. Va sortir d'ella i a través d'ella hem creat el projecte. Per cert, parlo d'ella perquè va ser la primera, va fer 44 anys, va celebrar el seu cumpleaños amb la seva família i el seu nen.
Està molt bé. Yolanda Balbuena, directora i advocada animalista de la Fundació Alta Riba, ha estat un plaer parlar aquesta tarda amb tu, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres per estar sempre tan vinculats amb la intel·ligència emocional, que jo li dic.
Salut i força.
Igualment.